Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
La colònia ferroviària de Sant Vicenç de Calders és un patrimoni únic a tot Catalunya, un lloc que molt poca gent coneix i que val molt la pena. Avui us el descobrim des de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs avui ens anem a transportar fins a Sant Vicenç de Calders perquè anem a conèixer una mica més la història patrimonial del nostre entorn, de la nostra comarca, i per això en tenim el Josep Bové a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, Josep, com estàs?
Molt bon dia.
Bé, fa dues setmanes que vau fer una visita guiada a la colònia ferroviària de Sant Vicenç de Calders, que va ser un autèntic èxit. Però, primer de tot, quina és la teva relació amb la colònia ferroviària?
Doncs bé, la meva relació amb la colònia és personal, perquè hi vaig néixer fa 72 anys.
Déu-n'hi-do.
A part, doncs, tinc els antecedents familiars, doncs el meu pare també hi va néixer, i l'origen va ser el meu avi, que es va traslladar des del Vendrell al començament, doncs, de la portada del ferrocarril de Sant Vicenç. I estem parlant de principis del 1900.
Déu-n'hi-do, ja ha plogut, eh? Ja ha plogut des de 1900. Clar, que naixessis allà, m'imagino que fa que tinguis, doncs, aquesta estima pel patrimoni que no és... Clar, que potser molta gent desconeixem, no?
Evidentment, una vegada has viscut durant uns anys, doncs, bàsicament fins als 18 anys, i veure-ho des d'ara i veure la degradació que té tot aquest patrimoni, doncs em va fer un pas en el voluntariat, no? Vam veure que jo i altres persones teníem de fer un pas endavant per veure si es podia salvar el que en aquests moments està amb una amenaça de destrucció. Llavors, doncs, bé, aquí estem, ens vam associar amb una associació justament que es diu per la preservació de la colònia ferroviària des de 2017, i entre diferents persones estem mantenint un pols amb les administracions, amb empreses públiques tipus Renfe, Adif, per veure si ho podem aturar.
Clar, de fet, el voleu convertir en un becil, si no m'equivoco, no sé si és el becil exactament, un bé d'interès cultural. Un bic.
Exacte, sí.
Clar.
És l'objectiu principal. Primer, protegir-lo amb aquest sistema administratiu, oficial, i a partir d'aquí, pues, veure si es pot recuperar el patrimoni molt més.
Clar, tu m'explicaves, Josep, que va néixer el teu pare, és a dir, això és remunta de tres generacions.
Sí.
Clar, jo m'imagino que per tu, personalment, a banda que estiguis com a voluntari d'aquesta associació, deu ser, doncs, preocupant, i fins i tot que sentis tristor de com s'estan fent malbé aquests edificis, que és una arquitectura que després, si vols, en parlem, de tot el patrimoni que s'està perdent, no? S'està perdent la història, d'alguna manera.
Sí, és evident, ja ho dius tu, que és més emocional, sents un sentiment de dir, bueno, doncs aquesta casa hi he nascut jo, perquè, doncs, d'anys enrere es naixia a les cases, es cridava la comadrona que vingués, i amb una mica de sort arribava abans al parc, i si no hi arribava, doncs són els propis veïns qui s'organitzaven, no? Hi ha moltes curiositats en aquest sentit, no?
Clar.
Doncs, bueno, perquè la vila més propera és Vendrell, i Vendrell, doncs, podia tardar tranquil·lament dues hores a venir una comadrona, no?
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Llavors, doncs bé, sí que fa una mica de mal veure aquests edificis caient-se quan sabem que és un patrimoni que és únic, que a més, a la resta de l'estat sí que n'hi ha, potser més ben conservats, de major importància, però a Catalunya, com a colònia ferroviària d'aquestes dimensions, és única.
Josep, tu comentaves, no, que vas néixer, que la distància cap al Vendrell podia ser de dues hores perfectament. I parlaves de que és única a tot Catalunya. Anem a remuntar-nos a l'època del teu avi, del teu pare. Eren ferroviaris i en aquell moment Renfe, no sé si es deia Renfe o no, sí que posava pisos a aquelles persones que treballaven a l'empresa, no? Coses que avui dia ja no passen, no?
Sí, ens estem remuntant als principis del segle XX. Una colònia bàsicament és això, són uns edificis i uns serveis a disposició dels seus treballadors, no? Amb aquests edificis, doncs, la primera companyia que es va començar a construir va ser Barcelona, es deia Barcelona, Vilanova Valls, que va ser la segona línia ferroviària que va creuar per Sant Vicenç, no? La primera venia de Barcelona a través de Vilafranca i anava fins a Tarragona, comunicava els dos ports, no? Uh-huh. I per fer la competència es va crear aquesta línia, doncs, que venia pels túnels del Garraf, etcètera, no? Uh-huh. Van tenir una necessitat de fer una estació i a partir d'aquí, d'una estació es necessiten persones i van començar a construir els edificis que encara existeixen, que són bàsicament, uh-huh. I al principi es van anar començant a construir el 1901 fins al 1919, pràcticament, i estaven destinats, una cosa curiosa, pels oficis, o sigui que cada edifici hi albergaven 12 pisos,
sí.
I eren 12 persones quasi bé dedicades al mateix ofici. Hi havia els de vies i obres, els de manteniment dels magatzems, els capadassos, els vigilants jurats, etc. No? I més endavant, doncs, el ram de l'electricitat, etc. Uh-huh. Encara estan en peu.
Clar, tu deies, el dia de... el dia 23, si no recordo malament, o 22 de juny, explicàveu, no, aquest conjunt arquitectònic. A mi em va sobtar molt que eren, per l'època, molt avançats, perquè, de fet, agafaven sobretot els que ens vau ensenyar o fins jo vaig arribar, que eren amb una arquitectura higienista o saludable.
Sí, sí. És una cosa insòlita per fer habitatges de cara als treballadors, perquè es poden considerar uns edificis similars als que es feien a Barcelona, a la zona de l'Eixample, o bé al París d'aquella època, que vol dir higienistes que estaven oberts pràcticament als quatre vents. O sigui, cada pis tenia un pati interior gran, com pot ser coneguts els d'Eixample, amb unes dimensions més petites, uh-huh. Però i obert totes les finestres a una de les vertents, sempre li tocava el sol,
sí.
I estaven oberts, perquè esclar, com no tenien calefacció ni aire condicionat, doncs tenien de veure, i llum, doncs tenien uns grans finestrals, i són pisos que eren, bueno, encara hi són, de 4 metres d'alçada, o sigui, per apaivagar una mica aquests efectes climàtics, no? Uh-huh. I bé, tenien els seus, per l'època, doncs, moltes més avantatges que podia tenir les cases d'aquella època, com us deia, disposaven dels seus serveis higiènics, lavabos, els hi van posar al cabo de el 1910 aigua corrent, que van fer venir expressament d'uns pous que es troben a prop del Vendrell, l'automobil, uh-huh. I l'electricitat va ser un dels primers llocs que van tenir cases amb electricitat, o sigui, uns petits luxes per uns treballadors que bueno, treballaven al ferrocarril.
Déu-n'hi-do. A més, envoltats de natura, també em va sobtar, no?, amb molta claredat, és a dir, al final es veia, no?, que hi havia pandèmies, no?, hi havia, doncs, no sé quines exactament, però era una manera, no?, de... I la mitjana de vida era molt curta en aquells moments, no?
Clar. Aquí, davant d'aquests edificis, hi van plantar uns... Perquè com teníem molt proper els aiguamolls de Coma-ruga, hi havia molts mosquits, etc. No? I per apaivagar una mica tot aquest efecte, hi van plantar uns eucaliptus que tenien, encara hi n'hi ha algun, que són centenaris, que tenien una doble, bueno, triple funció. Una era això, espantar els mosquits, i la segona era proporcionar una ombra, i la tercera, i molt important, la que no es veia, era el drenatge de les aigües grises. Uh-huh. Perquè, esclar, llavors no hi havia clavegueres, no? I les aigües grises, doncs, es recollien i anaven a parar amb uns dipòsits al final dels edificis,
sí,
que normalment hi havien plantat horts. O sigui, que era una economia ecològica circular, no? Un s'ajudava a l'altre i al uh-huh. final recollien els fruits. Sí que hi havia algun, potser algun perill d'intoxicació o d'això, però normalment no se sabia. La gent era, no sé què passa, però són generacions molt fortes.
Vaja.
I en aquest moment encara hi ha persones que hi van viure i tenen 98 anys.
Déu-n'hi-do.
I bueno, ens expliquen coses d'aquest tipus, no?
Sí, tant que s'ha posat de moda ara l'economia circular i vosaltres ja es feia, no?, a 1900, que sembla que ara hem inventat la roda. Escolta, Josep, aquest patrimoni arquitectònic, vosaltres esteu lluitant. En quin estat estan els edificis?
Sí, els edificis, per tenir una idea, també és just reconeixo, els van construir a partir, ja et dic, el 1901, 1919, 15 i així, per dos enginyers, Eduard Maristany i Rafael Coder Serra. Aquest senyor, Rafael Coder Serra, és avi d'un famós arquitecte que recentment també ha mort i que s'han reconegut diversos edificis a Coma-ruga, xalets fets per ell, que es deia Antoni Coder. A veure, els edificis estan degradant-se perquè doncs, Renfe fa 40 anys, i dic, remarco, 40 anys que no els manté. Esclar, un edifici que no fas cap tipus de manteniment o fas mínim, doncs pots imaginar el que passa.
Clar.
Han estat vandalitzats perquè, doncs, esclar, els ferroviaris que hi havia llavors, com la tecnologia ha anat avançant, doncs molts serveis ja no s'ofereixen des de l'estació, que estan centralitzats en diferents llocs, etc. Doncs queden... Bàsicament només hi viu un ferroviari jubilat allà. Hi ha pisos que els que s'han mantingut una mica més bé, els DIF, que és la gestora actual, els està llogant i a preus bastant elevats, uh-huh. a més. I la resta han estat vandalitzats i abandonats. O sigui que no sabem l'estat on estan, perquè, a més, clar, estem parlant d'una propietat privada i no nosaltres com a associació d'alguna manera no podem accedir perquè estem entrant en una propietat privada.
Clar, perquè això entenc que encara pertany a DIF.
Sí, sí, sí.
Encara pertany a DIF, malgrat que faci 40 anys que no fa res.
Sí, sí. Déu-n'hi-do. I llavors, quan entres allà, estàs trepitjant una propietat privada, que si un bon dia volguessin posar una cadena a l'entrada de la colònia i una altra sortida, pues podríem fer-ho tranquil·lament i ningú els hi podria dir res, no? Uh-huh. I així ja està.
Josep, encara algú hi viu allà?
Sí, sí, sí,
sí.
Hi ha algunes persones que hi viuen. Ja et dic que una concretament encara és un jubilat, jubilat que doncs, era ferroviari, i els altres, hi ha alguns que estan llogats, simplement a DIF, els que més els han anat conservant la gent, etcètera, doncs els han anat doncs es lloga, i l'últim que sabem que l'han llogat són per 400 euros, vull dir que no...
Home, una mica massa, sí. No? Per fer negoci.
Tots estan mig abandonats, no?
Déu-n'hi-do.
I la resta, pues, bueno... Sí,
ocupats.
Ocupats, i alguns ja inclús pues, emparedats perquè no entri ningú, finestres obertes, tot degradant-se, i si cau alguna cosa, pues, allà es queda per arreglar, no?
Uh-huh. Està clar que el coneixement fa que estimis als llocs, perquè al final és així. Al principi em referia a aquesta visita guiada que ho vau fer, que jo crec que, o almenys és el que vaig posar als diaris, que hi havia una cinquantena de persones.
Sí.
A mi em va sobtar que gent del Vendrell, de tota la vida del Vendrell, no coneixés aquesta zona. Altres que doncs, hem anat venint cap aquí, cap a la zona, que jo fins i tot jo tampoc la coneixia. Una de les fórmules per tal de que reconegui aquest patrimoni i que se l'estimi i que no es deixi perdre són aquestes visites guiades que vosaltres en feu de manera periòdica. Jo sé que teniu molt a prop aquestes dates. Ens les podeu dir per tal de que la gent doncs, s'apropi i conegui el patrimoni?
Sí, mireu, la pròxima visita guiada la farem el dia 20 de juliol. És un dissabte, també, a les 6:30 de la tarda. Uh-huh. I, bueno, per totes les que ara diré, es podeu adreçar directament a l'oficina de turisme de Coma-ruga, que allà fan les reserves,
uh-huh.
O bé al nostre correu electrònic, és coloniaferroviaria@gmail.com.
Uh-huh.
La següent serà el dia 3 d'agost, que bàsicament és, diguem-ne, la festa major de Sant Vicenç, festa major d'estiu de Sant Vicenç, sempre uh-huh. el primer cap de setmana d'agost, i després l'última el 24 d'agost, que també és un dissabte.
Uh-huh.
Totes aquestes visites, bueno, n'hi ha alguna al setembre, però no està confirmada.
Uh-huh.
Totes aquestes visites, a part d'unes les explicacions, diguem-ne, estàndards per conèixer ni que el que és una colònia ferroviària, les persones, les festes, els problemes que hi tenia, els efectes de la Guerra Civil, etc., les anem, diguem-ne, donant-li un caire més important a un determinat tema.
Uh-huh.
I llavors, doncs, bueno, l'últim va ser més aquesta última, hi havia més part històrica, estructural, d'edificacions, i aquesta pròxima serà més una explicació general, però ens centrarem més en els efectes que va tenir la Guerra Civil, que, per cert, va ser el punt molt més important de bombardejos, bueno, del Baix Penedès i del Tarragonès i de moltes poblacions, no? Que va suportar, perquè era un punt estratègic de les comunicacions.
Lògic. Si et carregues les comunicacions, doncs deixes a l'enemic, en aquest cas, doncs, sí. Minvat. Ens queden uns 4 minuts aproximadament d'entrevista. Josep, com podem ajudar a... Suposo que la lluita amb administracions públiques deu ser elefantina, però com podem ajudar de forma particular o des dels mitjans de comunicació a donar visibilitat i a lluitar perquè aconseguiu aquest BIC? Podem fer alguna cosa?
Doncs bé, jo crec que sí, que molt dels projectes que es porten a terme neixen o s'empenyen des de baix, ja que les administracions, és un tema bastant complex, perquè doncs, si se'n fan càrrec d'una colònia d'aquestes característiques, tindrien una despesa molt important, però l'objectiu general és empènyer, en el sentit de dir, divulgueu i fer veure que doncs, bueno, hi ha molts interessos en mantenir certes coses i amb altres doncs, les deixem perdre. Llavors, doncs, bé, nosaltres la lluita la mantenim, estem els ajuntament del Vendrell, pues, el 2017 va obrir la carpeta per un per declarar-ho de bé de cultural d'interès local, però doncs, la carpeta està en un calaix i sempre són excuses, si ara la Generalitat no sé què, si ara DIF no sé quanto, la qüestió és que no s'avança, no?
Clar.
I, doncs, bueno, la gent, el poble, ens mobilitzem i a través de les visites guiades el que fem és difondre aquest patrimoni, que la gent el coneixi i, sobretot, la gent de l'entorn, perquè nosaltres, el que acabes de dir és ben curiós. La última visita, una senyora em diu és que jo fa 15 anys que vinc a Coma-ruga i és la primera vegada que vinc. I dius, bueno, sí, ho he vist passant amb el tren, tothom ho veu amb el tren, però ningú es pregunta, i hi ha alguna cosa més aquí?
Ja.
I doncs, bueno, pues sí, si fa 15 anys, imagineu-se, doncs, altres persones que fa molts més anys que estan aquí i no han trepitjat mai, ni s'han preguntat què passa allí, ni quina era la seva
història, no?
Exacte, sí, sí.
Doncs, Josep, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Penedès en Xarxa a fer un magnífic treball de difusió, de coneixement, que al final és el que es pot portar a estimar i a no repetir les errades del passat, que la societat ja acostumem a fer-ho, i que la nostra audiència s'apunti en aquests dies que tu has nomenat, el dia 20 de juliol, el dia 3 d'agost i el 24 d'agost, no? Has dit?
Sí.
Doncs que aprofitin, que són dies que es pot anar en família, que són visites molt xules, que les expliqueu molt bé tot l'equip de voluntaris i a seguir la lluita. No queda una altra.
Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat que ens doneu a divulgar la colònia ferroviària de Sant Vicenç de Calders.
Doncs sí. A seguir lluitant i entre tots a veure si aconseguim aquest Vic i que no la destrossin al final. Gràcies, Josep. Una abraçada.
Penedès en Xarxa.
Aquest tren de mitjanit del SAU ens durà el flaix informatiu de 11:15.
Gent que es troba sola. Cada dia en algun lloc puja el tren de mitjanit.
What's that funny red light doing on? Not a chance.
Sovint em sento enganyat quan em veig en el mirall. No tinc prou a somiar. Necessito desfer-me.
Són 11:15.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Què tal? Us saluda Enric Vidal en un nou flaix informatiu en aquesta edició del Penedès en Xarxa i comencem parlant de Vilafranca del Penedès, que enguany doncs, ha donat la benvinguda a les empreses que han començat a operar enguany al municipi. I és que aquest dilluns el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament i l'alcalde Francisco Romero van donar la benvinguda a unes 26 empreses enguany que han iniciat la seva activitat econòmica a la vila en aquest 2024. Durant aquesta jornada celebrada al Centre Àgora, Les empreses assistents van poder conèixer els diferents serveis que l'Ajuntament ofereix per emprendre i també per créixer. A més, l'acte també va servir per fomentar el networking entre les empreses participants i també per recollir informació per part del Servei de Promoció Econòmica amb l'objectiu d'acompanyar a les noves iniciatives empresarials en el seu procés de consolidació a Vilafranca. Marxem ara a Avinyó Nou per comentar-vos que més de 300 persones aclamen la nova bèstia de foc del municipi. I és que la Colla de Diables Nefastos, amb motiu del seu 30è aniversari, va organitzar un vermut popular el passat diumenge, on també es va descobrir per primera vegada al públic el nou drac de foc. Més de 300 persones van apropar-se durant el matí per admirar la nova bèstia, i l'artista creador va estar present per explicar el seu procés creatiu, que va partir d'una maqueta inicial dissenyada per un veí del poble. Al migdia va arribar el moment més esperat, els primers passos de ball i la primera encesa de la bèstia de foc. La jornada va continuar amb un dinar popular al local municipal d'Esquerres, que va reunir a més d'un centenar de persones. A Santa Fe del Penedès, un tast de vins programat aquest divendres és el primer dels actes de l'estiu a la fresca que organitza l'Ajuntament del municipi. El tast s'ha previst a les 8 del vespre al centre cívic i anirà a càrrec de Lluís Serra. Els tiquets, al preu de 15 euros, es poden adquirir a l'Ajuntament fins aquest dijous. La segona proposta serà ja divendres de la setmana vinent, el 12 de juliol, amb una sortida d'observació d'astres amb telescopi, amb sortida a les 10 de la nit a la plaça 1 d'octubre. El divendres 19 també hi haurà un caminet de futbolí i de tenis taula, i el dissabte dia 20, música a les caves Giro Ribot amb Xavi Díaz, Mediterrani Guitar. I acabem amb una notícia relacionada amb el municipi de Cunit, i és que aquests dies hi ha hagut una trobada generacional de persones de més de 65 anys al municipi baix penedesenc, i és que gairebé una vintena de cunitencs es van reunir per compartir diverses vivències. Tot i que hi ha grups que mantenen el contacte de forma regular, aquesta darrera trobada va acollir a més cunitencs. L'alcaldessa Dolors Carreras va voler apropar-se i els va obsequiar també amb el darrer llibre publicat per l'Ajuntament, que porta el nom de Cunit Desaparegut, una obra que recull imatges i testimonis de temps passats del municipi i que contribueix a conèixer amb més profunditat la història local. Després de l'èxit de participació, ja es pensa en una nova reunió on participin encara més cunitencs i cunitenques.
Penedès en xarxa.
Són 4 minuts de 2:15. Cada cop se sent més a parlar d'estafes i robatoris per internet o telefònics, però justament ahir detenien més de 50 persones per robar i estafar 84 persones grans simulant ser treballadors de banc o policies. Des de la pandèmia, tot o gairebé tot passa per internet i per telèfon, desprotegint d'aquesta manera aquells col·lectius més vulnerables i fent més gran la bretxa digital. Avui, aprofitant que tenim tertúlia amb la nostra gent gran, volem saber si saben com protegir-se davant possibles atacs fraudulents, si se'n refien de les trucades telefòniques, si demanen ajuda a fills, nets o familiars perquè els donin un cop de mà on tecnològicament no arriben, si els fan por aquests casos cada cop més habituals, si en definitiva se senten vulnerables. De tot això i del que vulguin en parlarem en aquesta tertúlia, que comencem anant als estudis de Ràdio Sant Sadurní, on ja ens espera l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, arrenquem aquesta tertúlia amb la Júlia Brics. Júlia, molt bon dia, com
molt
estem?
Molt bon dia, molt bé, molt bé. Molt vulnerable.
Escoltàvem a la Sílvia i anava
sí,
somrient.
Sí,
i, sobretot
sí, sí.
En aquell moment que ha dit allò de les trucades telefòniques.
I tant, i tant. És horrorós, eh? Jo, de vegades, has de dir mentides, perquè de vegades els dic que no m'interessa, que estic en una residència, quan jo estic a la residència de casa meva.
La llei que prohibeix aquestes trucades
sí.
Sembla que no està funcionant.
No. és que hauríem d'agafar tots aquests números, però, esclar, jo mateixa, jo ara estic esperant una trucada important perquè per l'operació, i penses, qui sap si és un mòbil d'aquests. Vull dir, clar, a la que t'enganxen, jo ja no començo amb un sí. Això ja m'ho van remarcar els meus fills i els nets. Àvia, no comencis amb un sí, perquè moltes vegades ho dèiem. Que és la Júlia Brics? Sí, digui'm. Doncs res, digues, què voldrà, doncs, de mi? O digues el que vulguis, àvia, però no diguis això. I és clar, vull dir, ja ens comencem protegint segons les coses o les paraules que fem servir. Almenys jo, ja et dic, i alguna mentideta l'he tingut de dir, perquè de dir que estic a la residència i que no m'interessa i que jo ja no me n'encarrego i així. I tot i amb això, i quina hora parlarem amb el seu fill o la seva filla i qui ho porta? No, un gestor ja m'ho gestiona molt bé. Una altra mentida, perquè m'ho gestiono jo mateixa. Però és que no saps com treure-te'ls de sobre. Som pesats, pesats i pesats.
Déu-n'hi-do, ens has fet un màster, Júlia, déu-n'hi-do.
No, és que... No, màster no, però és que és així.
No, que estàs
així,
entrenada, en saps. Aviam què hi diuen les companyes. Tornem als estudis de Domenys Ràdio, on tenim a punt la Lourdes i l'Eulàlia. Hola.
Bon dia, doncs sí. Això del sí, perdó, abans de dir-li, de donar-li pas a l'Eulàlia, això m'ho va dir ma mare, perquè es veu que amb el sí poden enganxar-te amb algun contracte i fer el pas d'enganxar-te a la teva veu i posar-la en un context de contracte. Tota la raó, Júlia. Eulàlia, què penses al respecte?
No, que sí, que això del sí també ja estava informada i estava advertida. Vull dir que tot és veritat, no comencis amb un sí. Digues hola, digues què, o
sí,
digues el que
exacte.
Vulguis. Però sí, no ho diguis, molt bé. Jo això de quan truquen a vegades així, els dic, no, jo sóc la dona a fer feines, els dic.
Oh, llavors no et pregunta quan hi serà la senyora.
Sí, quan hi serà la senyora, dic, no, i ha marxat, i a mi no me la dona aquesta informació. Dic, jo tinc clau i entro i surto quan em toca. Dic,
aquesta no, és bona, me l'apunto.
Sí. Jo els dic això, vull dir, i a vegades, doncs, bueno, hi caic, i demanen pel meu home. Dic, no, hi és el meu home. Oh, quina hora hi serà? I a vegades dic, bueno, dic, hora de dinar. Oh, quina hora és aquesta? Carai, l'hora que dinen la gent, jo. Vull dir, més o menys. Vull dir, però són allò... Enganxen i vinga, i torna, i va. Són prenyadors, sí, francament. Sí, vull dir, penses, ostres, si dius que no, ja està. I per trucar, vull dir, i això dels números llargs és veritat, perquè a vegades t'han de trucar de l'hospital o del que allò sigui, perquè et donat hora o per donar algun resultat o el que sigui, i a vegades el metge mateix ja t'ho diu, serà un número llarg i seré jo, per exemple, però vull dir que és així, i això d'aquest enganxin té de ser molt fotut. Vull dir, però esclar, si s'hi cau, doncs feina rai per aclarir-ho, pots comptar.
Sí.
Vull dir, però ja són ben malandandos, ja.
Anem a saludar el darrer tertulià, que com sempre ens espera a Can Albino Lèrdola. Bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia. Doncs sí, avui ens acompanya el Josep. I ara em comentava que cadascú té les seves tècniques i ell també té la seva.
Bueno, això de dir, com ha dit la Júlia, de no dir sí. Jo dic, pues això també, digui'm que estic aquí perquè voleu alguna cosa. Però, escolteu una cosa, el que m'ha agradat molt és la dona de fer feines. M'ha encantat.
Jo també.
M'ha encantat, eh? Jo trobo que, em sembla que jo també ho diré. Soc
la dona
de fer feines.
Soc el jardiner.
Perquè
si dius
la
dona de fer feines...
Però escolta, és que escolta, moment...
I que no ho soc, la dona de fer feines. Aviam qui fa la feina a casa, si no
jo. Sí, tu sí, però el Josep sí diu que és la dona de fer feines, no quedarà tan bé que digui que
però,
és el jardiner.
O que sigui el majordom, poder que també s'ho creurien.
És que arriba un moment que, escolteu, és horrorós. Però sí, també no. és molt fotut, la gent que els han enganyat, eh? Això és terrible, sí. Perquè estan jugant amb gent que no arriben més, o són vulnerables, com esteu dient. Esclar, aquesta gent jo agafaria el de sempre, posar-los a la presó i tirar la clau, eh? Perquè no es mereixen res més. Van guanyar, segons es veu, 1 milió d'euros. però per què seguien treballant? Amb un milió d'euros...
Perquè no tenen prou, no tenen mai prou.
La Mar, quan té més, quan més té més brama...
Clar, vull dir, no tenen prou. I hem vist que si en podien aconseguir un milió, podrien aconseguir dos, vull dir, no els hi ve d'un, ni de tres tampoc, vull dir que... Però doncs, bueno, el que passa que la gent, som una mica... Jo parlo per mi, eh? Vull dir, a vegades ni te n'adones que pot ser un frau. Saps què vull dir? I pots caure, però de quatre potes, eh? Sense donar-te'n, ja estàs ficat sense saber ni com va ni com costa. No. I entres i no, ni te n'adones. O hi pots entrar sense donar-te'n, penso jo. Vull dir, si sempre has d'anar amb l'escopeta carregada, i amb qui et truca...
Sempre.
Vull dir, és sempre. Que, escolta, vull dir, és un problema, també. Vull dir que no
això
pugui...
que dèieu de la... No, però això que dèieu de la sanitat... La sanitat té un sistema de comunicació entre elles que t'envien un WhatsApp o t'envien una altra... Això, però mai que et truquen, jo.
Sí, que truquen, i tant que
truquen. Oi, tant que truquen.
Sí, que truquen,
que truquen.
Doncs a mi
jo,
sí.
Per exemple,
a mi no m'han trucat mai.
Josep,
sí, sí.
Jo
sí.
Per exemple, em truca la secretària de Cardiologia per veure com vaig i quan estic de revolucions, si estic molt revolucionada o no. Ja. I, és clar, ella ho va anar preguntant perquè això és la història prèvia a la intervenció que m'han de fer. I això em truca almenys un parell de cops a la setmana. Doncs és un número de mòbil.
Ja. Sí, però doncs, un número llarg, no és un número estrany. O a vegades, doncs, si tu has demanat hora a l'Hospital del Vendrell, aquí a l'Hospital del Vendrell, tu has trucat, si has pogut contactar, que ja és força casualitat, però bueno, quan hi truques, vull demanar hora per metge tal. Bueno, ja està a llista d'espera, doncs ja la trucarem per donar-li dia i hora. I et truquen. I llavors doncs veus un número, però llarg, vull dir, ara...
Sí, clar, sí, sí, sí.
I llavors et diuen, clar, truca de l'hospital, tu l'agafes i llavors et diuen el què. I si no l'agafes, doncs ja t'ha passat el torn, saps?
Sí, sí,
sí,
jo,
sí, sí, sí.
El problema està aquí.
Però jo crec que no és la manera de que ho tinguessin de fer així, perquè si no, esclar, sempre pot haver-hi el... Bueno, ja anava a dir una paraula molt grossa.
El capullo.
Que esclar, és que aquesta gent no es mereixen res, la veritat. Vull dir, aquesta gent que fan aquest frau, aquest engany a la gent gran, a la gent vulnerable, per què no van a fotre al polític i a tots aquests que ens estan donant pel hal?
Estan protegits.
És que, esclar, vull dir...
I aquest que fan, que diuen, reps un WhatsApp, que diu, en castellà, hola, papà, soy tu, es que me he quedado sin batería, si me puedes dar el número de mòbils. Jo n'he rebut aquests,
Ah, sí,
sí, jo també em prenc.
Jo sí.
Es veu que jo...
Que doncs envia-li el número de mòbil perquè llavors... O perquè doncs s'ha quedat sense bateria i, bueno, en fi... No, però se les tenen... Un o altre els hi deu enviat perquè, vull dir, si no, no ho farien.
I també hi ha moltes aplicacions de mòbil enganyoses que quan tu intentes averiguar... De vegades són ventes de roba o de sabates o el que vulguis. Cliques allà aquell número... Ja automàticament ja et truquen, perquè no és que hagis demanat res ni res, que mires, jo no sé com ho poden saber ells.
I t'envien llavors ja tot el català. Vinga, enviat,
llavors sí, no sí, vegis sí, tu. Sí, si són sabates, pots calçar uns 100 peus.
Sí, sí, i llavors és veritat això, a mi també m'ha passat, perquè penses, mira, són boniques aquestes sabates, i llavors cliques i te les mires. Cap de,
I penses,
de no res.
A veure si van de mig número, o d'un número amb un... Allò no, que de vegades, perquè, mira, no, per passar el temps, de vegades, solament, eh?
Jo no m'he comprat mai cap de sabates, perquè tinc
jo
uns
tampoc,
peus
jo
que necessito emprovar-me-les, i si no, perquè penso... Si...
No.
Però penses, et diuen molt amples, molt tot, però doncs, bueno, jo primer he de posar el peu per saber si em van bé o què.
Jo em quedo aquí sense dormir a comprar.
Jo vaig al Vendrell amb una ortopèdia, perquè vull dir, puc anar a comprar sabates d'ortopèdia. Però, bueno, però doncs, vull dir, per això dic, i tot i així, a vegades, feien rai... Però em refereixo que vull dir, hi ha molta gent que compren roba per aquestes plataformes que
però
venen,
ara, vull dir... mira, tot un poble, com a Sant Sadurní, hi havia una sabateria molt bona, encara hi és. Ara fan rebaixes, ens quedem sense cap sabateria. Un poble de 13.000 habitants.
Ja.
A veure si no s'ha de fer alguna cosa amb això.
Doncs sí, a Vilafranca,
ves. Que les botigues petites...
Has d'anar a Vilafranca a comprar si tanquen la botiga o quin remei et queda.
Ara perquè m'ha vingut el pensament. Jo les compro a l'Enriqueta, que són bones i tot això, però ara ja estan fent rebaixes a més i andar. I de sabates ja no en tenen, ja només posen bolsos i coses per allà, perquè la seva filla té una sabateria, em sembla, a Sant Pere de Ribes o un puesto d'aquests, i, és clar, les han pres totes cap allà per donar-les molt baratos, doncs prefereixen...
Així es tanquen, representa.
Tanquen, sí.
Bueno, la mestressa ja és gran i...
Això és la continuïtat, perquè no tenen gent que vagin al seu darrere...
Bueno, sí, la filla, però està casada fora...
Però si no la té allà...
I la continua fora. I, és clar, dues... representa haver d'agafar tants llogats, tampoc ja no li resulta.
No li resulta, clar.
I la dona ja té 80 i pico d'anys llargs. Carai. i esclar, ja...
Senyores i senyor, teniu companyia.
Sí. Ah, sí?
La
molt
Remei.
Bé.
La Remei.
Ah,
Remei, bon dia.
Ah, vale.
Hola, Remei.
Què diu la Remei? Què diu?
Jo, bon dia, sóc la Remei, sí. Voldria dir una coseta només. Ja resulta que tinc molts anys, en tinc l'edat, 93.
Som cada vegada que truques ho
per
dius.
Molts anys.
Però som sí.
Ja ho sabem, els mateixos que tenia fa 3 setmanes.
Sí.
Exactament, exacte. Tinc els mateixos. Una mica més, tinc una mica més. I resulta que jo sóc una mica espavilada. Com a filla marxa, ja pot trucar al telèfon, que jo no l'agafo ni rumiau. Perquè m'ho diu. I quan truco a la porta, no fa gaire, van trucar a la porta, diverses vegades. Res, ni aixecar-me del sofà, que s'espavilin, i fora. Però mira, va passar una... No m'ha passat res. D'aquí al pis no m'ha passat res, estic la mar de bé i molt ben cuidada per mi filla. Però resulta que jo vaig anar a la peluqueria, vaig sola, vaig anar a la peluqueria, a la parellada, surto i passo per allà a Palma, i passa una senyora, i a cap d'arreu, un segon, em sento una cosa mullada ardent el cabell. Dic, ui, què m'ha passat aquí, aquella senyora? Ai, guaita, el colom se li ha cagat el cabell. Dic, pobre de mi. Esperes que li aixugo. Vale. I m'aixuga. Ja duia aigua, duia de tot. Ja anava preparada, es veu. I m'aixuga el cabell, m'aixuga tot. I sap el que m'ha prendre? La meva cadena. La meva cadena amb una medalla grossíssima que deia Remei, el meu nom. I jo no me'n vaig de compte, no. I gràcies, senyora, d'haver-me aixugat. I passa bé, passa bé. Arribo a casa, em poso la mà aquí davant, ja no hi havia la cadena ni la medalla. La mare que la va fomar. Em va fer una ràbia
perquè era
un record del meu marit, em va saber molt, molt de greu, sí. I mi filla m'ha regalat una altra una mica més petit, perquè jo em fas de plorar per aquella cadena i aquella medalla. Per la medalla és pel record
del marit. Si no et van fer mal, Remei, pots estar contenta.
Sí, no em va fer mal. Només em van netejar el darrere del coll, em van netejar el cabell i se'm va donar la cadena i la medalla. Però vull dir, del pis, ma filla m'està recomanant. No obris perquè ja saps el que passa, m'està recomanant. I amb ella la truquen moltíssim. I com que sap els números, també, ja no, tampoc l'agafa. Vull dir que només volia dir això, eh?
Molt bé, molt bé.
Doncs
molt bé,
moltes gràcies, Remei.
Estic contenta d'haver trucat.
I nosaltres d'escoltar-te.
Fins una altra.
Que vagi bé.
Fins una altra. Moltes
adéu,
gràcies.
Remei. Cuida't, adéu, una abraçada.
Adéu. Adéu, bona tarda, adéu. Bon dia, adéu.
Però és fotut, que no et puguis fiar de ningú.
Sí.
Vull dir, és que, no ho sé, i els que anem així com aquell que diu amb el cort a la mà, que sempre sembla que tots són de color, que no passa
però,
res.
Però, escolta'm...
Penses, ostres, tu, et foten una cartellada almenys que canta un gall, Vull dir que no hi ha res.
Sí, ara et vaig a preguntar una cosa. Tu que tenies botiga, o tens botiga encara?
Ja no.
No, ja no? Doncs tenies. No. Què fèieu quan us robaven alguna cosa a les clientes?
Doncs,
els hi dèieu i els hi fèieu pagar.
La veritat és que jo no havia enganxat mai ningú.
Oh, quina sort.
A casa, perquè... d'atracar sí que em van atracar almenys 3 o 4 vegades durant tot el periple, no?
Sí.
Però per una persona, la botiga meva no era gaire gran, i jo no havia enganxat mai ningú. Vull dir, així de clar, no vaig tenir cap mena de problema perquè no... Si ho van fer... Va ser sense adonar-me'n. Perquè jo sóc molt, molt fiada, vull dir, te'n fies de la gent, no et penses que hagi de passar res.
Nosaltres, com que era a la botiga érem 6 persones normalment despatxant.
No, jo era sola, i jo no dependenta de vegades, però no, a casa era petit.
I és clar, de vegades el que no veia l'un, veia l'altre i tot això. I una vegada van venir unes romaneses, n'hi havia dues que anaven amb unes faldilles llargues, ara ho estava explicant. I les van poder denunciar perquè van començar per agafar dues botelles de whisky, un pot de Nescafé de 200 grams, van estirar un pernil, bueno, van anar carregant, portaven com una mena de carretó de rònic, però de fusta amb rodes, i escolta'm, i l'hora de pagar no van poder pagar res i van escapar. Nosaltres els vam denunciar. Com que es devien pensar que no fèiem res, el meu pare va trucar a la policia local i com que nosaltres, la botiga nostra, estava a costat de Cal Simón i tocant a l'Ajuntament, doncs de seguida les van atrapar. Què van fer? No ens van tornar res i les van tancar a la presó. I durant dos dies les van tindre d'alimentar fins que no fessin el judici. A Vilafranca nosaltres teníem d'anar a portar dinar i sopar calent i el dematí llet i cafè fet del moment. I a més em sembla que hasta els guàrdies civils i tots esmorzaven amb tot el que els hi portaven. Fins al segon dia que el meu pare es va emprenyar i va dir, prou, que les treguin pel cantó de darrere. Jo ja no... Diu, això és cornut i pagar el beure.
Però no es van tornar el que es havien...
No van tornar res, perquè ho van fer desaparèixer. No veus que no anaven soles. Devien portar uns homes o el que sigui i allà no es van presentant sense res. Però evidències perquè nosaltres hi havien altres clientes a la botiga i ho van veure tot el que havien anat agafant.
Però que era llei això d'haver-les d'alimentar?
Aquí Sant Sadurní, com que no hi havia cuina ni hi havia res i tot això, i tant, llavors sí. Ja et dic, era als anys 67-68, ja et dic.
Encara no ho he sentit a mi mai. Ja és ben raro, ja.
És una anècdota que potser no tocaria parlar, però vull dir que, a més, la justícia és tan justa, és tan justa.
La justícia, pel que es va veient, és molt injusta.
I el meu pare es va emprenyar i va dir, s'ha acabat. Nosaltres hem de mal menjar i fer torns per poder-los portar tot els cabassos amb les cassoles. I encara no sabem què va passar amb una cassola que es devia perdre o per allà al quartel o jo què sé. No ho sé.
Està riure.
Vull dir que...
És allò de riure per no plorar, eh?
Sí.
Perquè escolta tu.
Sí.
Vull dir...
Sí.
I si no, no els haguéssiu portat res, què?
No, ens ho van exigir. Nos teníem uns guàrdies civils molt tiesos, llavors, aquella època, aquí a Sant Sadurní. Que si no els hi feies cas, malament, deixaven mal de ojo.
Mal de ojo.
Sí, bueno, sí. Pot ser una anècdota tonta, no? Però
no,
mira,
tonta no.
Una trobo cosa que em fa molta ràbia, això que dius, francament. Vull dir, ostres...
Per això el meu pare es va emprenyar i va dir...
És allò de ben bé... De cornut i pagar el beure, vull dir, allò que tras de...
La meva àvia, que és la que cuinava, deia, potser són gitanos i de tocino no en mengen, fem-los i peix, o un dia els hi va fer musclos a la marinera. Bé, la meva àvia tenia peixateria,
És igual.
I els hi va fer musclos a la marinera, dic, a sobre, dic, al vapor, només...
Ni musclos, alguna sardina i vaca d'estrelles, vull dir...
Bueno, mira, jo què sé. Mira, potser les sardines tocaven l'hora de sopar. Jo no me'n recordo el menú. Jo llavors tenia 17 o 18 anys, però vull dir...
Quasi sortia més a compte anar a la presó. Sí, allà t'alimentaven, i ben alimentat, amb peixets i tot.
Depèn de l'amo, perquè si t'haguessin portat garrofes...
Sí, bueno, ja. Encara si ha sigut una bodega...
Jo tinc una amiga que diu que ara, quan se jubili, com que per cobrar malament, perquè la cosa es va d'allò, diu que ella delinquirà. Llavors la tancaran a la presó i allà tenen piscina, tenen perruqueria, tenen no sé què, doncs...
Cinema, psicòlegs...
I que em tanguin. Jo m'estaré allà i viuré allà, de renta. Sí.
No, si
que hagis de pensar això.
Si delinqueix poc, no.
No, delinquirà bé, perquè la tanguin.
Matarà el marit o...
No en té, però vull dir que és igual. No em refereixo que... Bueno, sí que en tenim, és igual, no deixem-ho estar això. Però em refereixo que em va fer gràcia. Diu, no, jo delinquiré. Què faré? Diu, no ho sé. Però que me'n vaig cap a la presó i que em mantinguin.
Bé, la mantindrem tots, llavors, entre tots,
mira, el problema
perquè la presó el mantenim entre tots.
Sí, i tant. Bueno, aquí està l'assumpte. Això és un altre, també.
Això també li podies dir. Escolta'm, llavors, en part, jo
no,
també...
Perquè... Parlàvem amb cony, evidentment, però...
Sí, ja, ja, però ja. Aquests que han agafat ara, que diu que eren una cinquantena, de la presó més van set. I on estan els altres? Que no també fotien a la gent gran? És que els calava, vull dir, la justícia també és una merda, eh?
Deu anar segons la graduació.
Escolta,
no,
els que manaven més...
Però el jutge no cap d'un any.
És un cochondeo, que deia un. Pues és veritat, perquè si eren 50 i pico, pues 50 i pico la presó ja sé que està plena. Pues endavant, tu, perquè ja està bé. El poble, a fotre'ns, com sempre, eh?
I això haurien no de fer, eh? No sé si és a Suïssa, que tallen un dit amb els que roben. La
ara
segona
encara?
Vegada ja...
Ara encara? Vols dir? Vols
ara
dir?
No això ara
això és com, és com de la mitjana edat, això, eh? No, que els hi tallaven la mà amb els que robaven.
Home, escolta'm, una mica d'escarment gros sí que se'ls hauria de donar, eh?
Sí, home, sí. La guillotén, que jo sempre dic, home, de la guillotén.
Això
la
no és un dit, eh? Això és el coll.
Bueno, clar, però mi... s'acabaria. O més que els polítics sapiguessin que en tant tallen algun coll d'algun polític. Ep! Hòstia, potser no foto els calés que van d'allò, perquè, esclar,
poder no n'hi haurien tants.
Que han robat i que davant de tots, quan et roben, no roben per 50 euros, no, no. Un milió d'euros, 4 milions d'euros. Home, ja està bé, eh?
Sí, sí.
Ens estan massacrant, ja està bé. Això no pot ser. Però, esclar, com la justícia és el que és... Pues, a més, passen un pebrot perquè saben que sortiran com si res. Pues, nois,
ai, tant.
No hi ha res.
Uns escriuen, els altres ja surten.
Ja.
Josep, Eulàlia, Júlia, hi hauria d'afegir Remei, que també hi ha participat.
Sí.
Moltes gràcies per ser avui a la tertúlia de la gent gran i dir-hi la vostra. Mira. Ens encanta tenir-vos, ja ho sabeu. Que tingueu molt bona setmana. Adéu-siau.
Gràcies, igualment. Adéu-siau.